Els millors moments sempre a la Vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos placers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments Vinoteca, plaça Mercat d'Olot.
I com sempre diem nosaltres aquí a la sintonia de la ràdio, a Ràdio Olot, els moments Vinoteca també els tenim els dimarts en aquesta hora. I els tenim per parlar de tot el que comporta, doncs, això mateix, la Vinoteca. Tot el que trobarem en quant a vins, caves, cerveses, també producte de qualitat, producte pivernat... Bé, tot això ho trobarem a la Vinoteca d'Olot. En Miquel Fluvià es troba sempre amb nosaltres el dimarts en aquesta hora i sempre ens sorprèn. Ja fa 15 dies que ens està sorprenent amb moltes coses. Avui ja no ens sorprendràs amb res més, no, suposo?
No, sí? Avui serem més terrenals, i ens quedarem, doncs, que ja fa uns quants dies que ho vàrem fer i no marxarem de Galícia.
Ah, mira.
Ens quedarem que fa, no sé si recordar, fa 3 setmanes...
Sí, que parlàvem de Galícia.
De Galícia, perquè vam estar parlant de la Ribeira Sacra.
Sí, senyor.
No?
Sí, senyor.
I avui tornarem a la Ribeira Sacra, més que res per parlar d'unes novetats que ens acaben d'arribar a la Vinoteca, a la plaça Mercat, i que són uns vins que els anava al darrere des de ja feia temps, i al final, bueno, és com tot, les coses volen el procés i moltes vegades esperar, perquè el vi també és un ser viu, doncs, que ha de fer la seva criança, ha de fer la seva vida, i fins que apareix al mercat i dius, uita, doncs aquest vi que estava esperant, doncs ja està, ja surt al mercat i ja el podem tenir, no?
M'agrada molt quan dius això de li anava al darrere, això vol dir que és una cosa amb qualitat. Perquè, clar, que vagis al darrere d'una cosa és perquè costa d'aconseguir-la.
Evidentment costa d'aconseguir-la. De vins, ho hem dit moltes vegades, denominacions d'origen n'hi ha moltíssimes, però a més del que hi ha encara de cada dia més són cellers. Uh-huh. I cada any es creen cellers nous, i a part d'això, cada celler també té més d'una elaboració, no? I llavors vol dir que per allò que diuen, ja per triar i remenar, vull dir, aquí podem, hi ha molt a poder escollir, i hi ha gent que treballa cada dia més, treballa molt bé, molta qualitat, que això és d'ho bo, no? Per això que es van creant, no? Perquè es creen molts de cellers arrel de l'afició, de la il·lusió, doncs, d'una manera de viure, que és el fet d'elaborar vi, no? I sempre és el mateix, no? Vull dir, realment la gent que ho fa amb afició i amb il·lusió, doncs hi posa tot el seu saber, tot el seu què, doncs per arribar a un producte realment de qualitat, no? Ara això em fa pensar que avui som dimarts, diumenge,
sí,
doncs va anar a celebrar, doncs, un Sant Josep, no? Que ja a toro passat, no? Perquè
Josep és cosa que passa, no? Va, ho celebrarem quan puguem tots, no?
Sí, sí.
Ja ha passat.
I a la taula, doncs, era un familiar meu i li va fer il·lusió de dir, ostres, Miquel, uita, avui et porto un vi que no has tastat mai. A veure, que d'això, ostres, un vi sense etiqueta. Oh, carai, un vi sense etiqueta. D'on te l'has tret, tu, aquest vi, no?
L'he fet jo.
I diu, no, és a dir, resulta que és un parent meu que es dedica a la pagesia, i diu, mira, vaig anar a fer unes feines amb un camp, amb el tractor, i mira, per la feina, res, va ser una feina d'allò, un parell d'horetes, doncs, a resclonar una mica per allà, i em va regalar, diu, mira, acabo de fer vi, et regalo aquesta ampolla de vi, no? Diu, tastem-ho, els que el tastem. És clar, la bona fe hi era, no? Però...
No diguis el nom del parent.
No, el nom del parent no ho diré, no, perquè
ho dic,
no...
Però... Que després el pagès no se'n pipi.
Sí, ara aquí no comencem aquí, ara comencem a quadrar el cercle. Està parlant
d'aquest, no?
Bueno, resulta que amb la cara vaig pagar, doncs clar, llavors li vaig preguntar, a veure, aquesta vinya... Quan ha estat plantada aquesta vinya? Diu, no, aquest any. Diu, això és el primer raïm que ha tret, això. Diu, és que sàpigues que quan tu plantes una vinya, els 2-3 primers anys és per llançar. No!
Potser el pagès per això li va regalar, eh?
Sí, amb tota la bona fe d'aquest món, a veure, és a dir, per molt que en sàpigues, si tu acabes de plantar una vinya no pots treure res de bo. Però bueno...
Total, que el vi es va quedar a taula.
Sí, no va tenir gaire èxit.
Va, per cuinar, tu.
Sí, no, per cuinar, sí, no, això sempre va bé. O el podem deixar picar i podem fer un bon vinagre, vull dir que no...
També.
No d'això. Però bueno, en definitiva, ens anem a la Ribeira Sacra.
Que mira estan... bé el pèl aquesta setmana, perquè estem a la Setmana Santa.
Sí, sí,
i això
sí.
De la Ribeira Sacra.
Sí, sí, no, el nom és realment és, fa l'època que estem, sí, que estem, sí, visquent, no? És una de les 5 denominacions d'origen, doncs, de Galícia. Hi ha la més coneguda, que és Rías Baixas. Uh-huh. Hi ha Ribeiro, que també és molt coneguda, Ribeira Sacra, i Valdeorras. I doncs, la més desconeguda de totes, que és Monterrey. Doncs Ribeira Sacra, cada dia hi ha més cellers que estan apareixent. En vàrem parlar fa 3 o 4 setmanes de les grans dificultats, és a dir, és un terreny, tot i és una extensió en quant a quilòmetres quadrats important, però el número d'hectàrees conreades són petites, el número d'hectàrees que hi ha de vinya és petita, uh-huh, i el número de cellers tampoc és res de l'altre món, no? I té una explicació degut a les grans dificultats orogràfiques que té el terreny, no? Vull dir, estem parlant d'aquí de vinya posada així a les pendents de la muntanya, així amb que ells en diuen una mescalera, no? Uh-huh. Així amb feixes,
sí,
no? Molt difícil, doncs, de poder conrear i poder-ho tirar endavant, però i això fa, doncs, que realment tota l'extensió és molt àmplia, però que el número de cellers, doncs, són petits. I dintre aquests cellers que van apareixent, hi ha històries que es van reproduint i es van repetint, que és allò, famílies que tenen terreny, tenen vinya, uh-huh, i estan abandonades, són abandonades, i de cop els fills, els nets, els besnets, doncs, volen recuperar el terreny de la família que tenen allà abandonat, i se'n donen compte que allà tenen una... realment, doncs, un tresor amagat, no? Que són vinyes de molts d'anys, vinya,
sí,
vinya vella, en què amb relativament poca feina, doncs, es poden recuperar i treure'n vins de molta qualitat. I això cada dia va apareixent més, no? I en una d'aquestes poblacions s'acaba de... Bueno, fa cosa de 3-4 anys es va muntar un celler nou que es diu Adega Vella. Uh-huh. Adega Vella, aquí sí que no he fet els deures, perquè ara el meu dubte està, tinc molt clar què vol dir Adega. Adega vol dir bodega, uh-huh, vol dir celler, no?
Vella, deu ser vella, no? Igual que aquí,
però,
no?
Sí, 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 igual que aquí, però no sé, és a dir, ells ho escriuen en B baixa, però jo no sé si, igual que en català, una vella pot ser de maco, sí, de bonic,
sí, o d'antic,
no? Uh-huh. I ara aquí també tinc el dubte de si aquest vella va estar pel cantó del bonic o està pel cantó de l'antic. Bueno, ho deixem així ara...
Bueno, podem sí, deixar-ho així d'aquesta manera, però que sigui un celler maco també, no?
I sí, no?
Si és antic també és maco, no?
Sí, sí, no, està clar. No, és a dir, si algú sap gallec, tindrà clar que el vella escrit en B baixa, què vol dir? Si vol dir antic o vol dir maco. Però, bueno, en definitiva, doncs aquest celler s'ha especialitzat, té el número d'hectàrees que té són relativament petit, vull dir, no són grans produccions, però doncs, ells el que ha decidit, doncs, el celler, la família, doncs és dir, com que de vi no en podem fer molta producció, però el que sí que podem fer és fer molta qualitat, doncs, fem-ho realment molt ben fet, això, no? Uh-huh. I han fet, doncs, bàsicament 4 varietats de vi diferent. Un negre, que han fet amb Mencia, que aquest és un vi més clàssic amb respecte al que hi ha en el mercat, que no... aquest no li ha anat al darrere. I llavors els blancs, no? Que els blancs és el, són els grans vins que li toquen fer a la Ribera Sacra, són els grans vins gallecs, i fan tres blancs realment molt i molt i molt, molt diferents, molt diferents.
I quan dius diferents, què vol dir?
Vol dir, per exemple, fan des de començant un Godello 100%, que li han donat de nom 988, i és un vi 100% Godello que fa amb criança en barrica. 8 mesos en barrica, i llavors el barregen, el 60% va així criança en barrica, i un 40% doncs en vi jove, doncs sense passar per fusta, no? Anant a aconseguir doncs un vi molt més estructurat, molt més atlàntic, un vi amb molt més de cos, però hi ha un preu realment doncs que molt i molt, molt i molt competitiu, no? És a dir, no té res a veure amb els Godellos que estem acostumats nosaltres, que són vins joves. És un altre vessant del vi blanc, no? A part de que, evidentment, amb raïms de vinya vella, com he explicat moltes vegades, és a dir, produccions molt baixes, amb un raïm de gran qualitat, traient un producte doncs molt ben acabat, i botes a més el, per acabar de tizar el rizo, el terra, el sol que tenen en aquest celler és pissarra, no? Que seria un terra molt similar, salvant les distàncies, al que ens trobaríem al Priorat, la Licorella, que en diuen allà, no? Que és terra de pissarra i que les arrels doncs han de trencar la, això, i és un gran esforç doncs poder agafar el subsol, poder baixar per aconseguir doncs els nutrients per poder subsistir a la planta, no? Doncs, aquí en aquesta zona de la Ribera Sacra tenen un subsol molt similar al que tindríem al Priorat, no? Llavors aquí ja comencem a fer algun paral·lelisme, no? Carai, Priorat, sinònim de qualitat. Quina és una de les grans virtuts que té el Priorat? Doncs el sol, el terra, és a dir, la Licorella, no? Doncs tenen un terra molt, molt similar, no? I amb això, doncs, ells, donant-se en compte d'ho bo que tenen a la seva vinya, al seu sol, doncs, ja no volen fer, no fan un vi normal, doncs ja, és a dir, no van a fer un vi jove, sinó que ja diuen, va, doncs ara donem-li una volta més i fem aquests vins en criança, no? I llavors, un seria aquest, doncs, que és un Godello 100%, i llavors a la vinya tenen bàsicament dos varietats, tenen Godello i també tenen Albariño, que és una altra de les grans varietats gallegues, no? I llavors en fan un altre en què el 90% és Godello i un 10% és el Albariño, també amb barrica, en aquest cas doncs ja més, en lloc de ser 8 mesos, ja se'n van els 10-12 mesos en barrica, i el que van a buscar és un vi amb molt més de cos. És un vi amb molt més cos, fins i tot arribant a l'extrem de que, per exemple, tu pots fer, jo què sé, un àpat d'aquests contundents de guisats,
sí,
amb un,
de carns,
amb un,
no?
De carns, amb un negre, no? I a darrere acabar, amb, per exemple, amb aquest vi, amb el 1904, que li han posat, per exemple, 1904, perquè 1904 va ser l'any en què els avis o els tataravis doncs varen fer una casa que hi ha allà a la plantació, no? I en honor doncs de la família, doncs li han posat aquest número, és l'any de la en què varen fer la casa.
Home, aquest ha de ser la perla de la corona, no?
És quasi bé la perla de la corona, Aquest, sí, realment el que explicava, doncs que la, una de les particularitats bones que té és que pot aguantar molt bé després d'un negre poguet-te'l veure. Sí. Això no passa en tots els blancs. És a dir, generalment, si tu vas a fer un tast de vins, sempre començaràs pels blancs. Començaràs pels blancs,
pujant, no?
Anar pujant i acabaràs sempre amb un negre per la màxima potència, no? I aquest és d'aquells blancs que aguanten molt bé després d'un negre. I a més, no és que aguantin molt bé, és que realment fins i tot és recomanable poder-ho fer. És un molt vi, per exemple, fins i tot per les postres, per acabar, en lloc d'acabar amb un cava. Sí. El cava amb la bombolla ajuda molt a netejar la boca i per això els caves s'aguanten molt bé després d'un àpat. Tu fas una... jo què sé, un guisat de senglar amb un gran reserva negre i acabes amb un cava i iràs molt bé. Vull dir, no tindràs problemes. Vull dir, podràs degustar molt bé el cava, netejarà molt bé la boca, però és gràcies a la bombolla que realment ho neteja tot i és un molt bon producte. Per això el cava és un molt bon producte per acabar un àpat, no? Doncs això també seria el mateix. Vull dir, no té bombolla, però el fet de que tingui tant de cos, tanta estructura, és fins i tot allò molt, molt gras... No?
Sí, sí.
Doncs fa que netegi molt bé la boca i aguanti molt bé doncs, després doncs, d'un negre posar-hi aquest blanc. Una de les particularitats que té aquesta ampolla és la quantitat, el que no ho hem dit abans, és el número d'ampolles que surten al mercat.
Que deuen ser poques, no?
Són molt poques. D'aquestes en surten 1.730.
I prou.
Surten 1.730 ampolles a tot el mercat, a nivell mundial.
D'aquí a que anessis al darrere, tu, de tot això.
Clar, i això...
Ara ho entenc.
Ara entens, clar. Ara sí, entenc. Diu, jo en vull una.
Clar.
I del que parlàvem abans, el 988, que és el Godello 100%, només se'n fan 2.000 ampolles.
Clar.
És a dir, 2.000 ampolles poden semblar moltes, però quan estem parlant de... És a dir, que a casa estem parlant a nivell mundial, perquè aquest és un producte que Alemanya, el Japó, els Estats Units, agrada molt. L'aficionat europeu, americà, japonès, és que per ells tots els noms tots són exòtics. I els importa molt poc que les coses es diguin marquès de no sé què o es diguin 1904. Per ells ho important és el producte. I quan surtes a fora es ven pel producte, no es ven per la marca, perquè per ells és, tot és exòtic. No? I llavors hi ha el que seria la joia de la corona, que seria el... Tornem a anar amb el 1904... però Master Granite, que seria el cognom. 1904, Master Granite, que aquesta només se'n fan 900 ampolles. Aquí estem parlant d'un vi molt especial. Són d'aquells vins que jo crec que una vegada a la vida l'has de tastar, una vegada a la vida l'has de beure. Són aquells vins que són molt i molt diferents. I en aquest cas estem parlant d'un Albariño al 60% i es diu, girem respecte al d'abans. Albariño al 60%, Godello al 40% i aquí hi anem a una criança de 10 mesos en barrica de roure francès nova, però barrica grossa, és una barrica de 500 litros, perquè el contacte del vi amb la fusta no sigui exagerada, perquè estem parlant de roure nou, no estem parlant de barrica de roure usat, sinó roure nou. Això realment en el vi li crea un impacte important, però al ser 500 litres es busca l'equilibri, que no sigui exagerat. I llavors el que fa que sigui molt diferent són que es passa 3 mesos amb les seves lies, també els 10 mesos amb la barrica també està amb les seves lies, és a dir, total, 13 mesos en total amb les seves lies, però els 3 últims en un ou de formigó, de granit, és a dir, de pedra granítica, en forma...
Ficat el d'allò, ara me surt.
Sí, sí, el vi a dins la...
La bota, diguéssim.
Sí, sí, la bota, però que no és una bota.
No era una bota.
És un ou en forma d'àmfora.
Sí.
És a dir, que seria com un ou invertit.
D'acord.
És a dir, com les...
I això per què ho fan així?
Això és una de les grans... això és una, per mi és, són d'aquelles coses que em tenen enamorat. Això es venen de les àmfores romanes,
sí, sí.
Bueno, gregues i romanes. Els romans i els grecs, però sobretot van ser els romans, sempre que, quan acabem de vi, sempre acabem parlant dels romans.
Ah, van ser els que ho van inventar, o el van fer, no?
Som aquí perquè som romans.
Sí, exacte.
I, doncs, els romans feien servir les àmfores, i les àmfores, si tu ara visualment les estem mirant, si hem anat alguna vegada a algun museu i les hem vist, les àmfores són, tenen una forma ovoide, no? I que són més amples de la part superior, on hi ha les anses, i s'estrenyen en el cul, que és com un ou invertit, però allargat. Uh-huh. És a dir, un ou seria més rodó, però és a dir, exagerat, doncs que la allarguéssim, no? Doncs aquesta forma està demostrat que és la millor forma geomètrica a través de la qual tu hi pots posar, doncs, en aquest cas, un vi, uh-huh. i que el vi estigui en moviment, no estigui quiet, la sí. forma crea aquest moviment constant a dins del vi i que crea la mínima oxigenació i que el vi no es piqui, no s'oxigeni excessivament, i es faci malbé, no? És a dir, els romans varen trobar, doncs, que sense saber ben bé per què ho feien, però ho varen trobar de la manera que es havia de guardar el vi, la millor manera de guardar-la era amb les àmfores, però amb aquella forma especial que tenien, no? Això, el primer que va donar-hi una explicació científica va ser Galileo Galilei. Galileo Galilei, al segle XVI, doncs, va fer un estudi en què va parlar, doncs, dels romans i que guardaven el vi amb les àmfores, i va donar l'explicació de per què aquesta forma ovoide, doncs, era la bona, doncs, per guardar i per fer la criança del vi. I avui dia, avui, hi ha coneixements científics de per què ho estem fent, s'ha recuperat i 2.000 anys després, doncs, estem tornant als orígens, estem tornant als romans, i cada dia més és molt més habitual, doncs, de que en els cellers t'hi trobis ous de formigó o de granit, com en aquest cas, però cada dia és més habitual. Cada dia també hi ha més empreses que es dediquen a la fabricació d'ous en diferents formes, uh-huh. per fer vi. I bàsicament el que es busca és això. La gran avantatge que té, per exemple, en aquest cas concret, el 1904 Master Granite, l'ou que fan servir és un ou en forma com ou invertit, com deia, en què la part superior és més grossa i la part inferior és més petita, i el que es busca en aquests casos és, va molt bé per fer vins blancs i per fer criança de vins blancs, perquè el vi, sense fer batonatge, el batonatge és allò agafar un pal
i
remenar-ho,
no? Sí.
Perquè ho de baix se'n vagi dalt, i perquè què es busca amb això? Doncs que les lies estiguin en contacte amb el vi i no es quedi tot en el cul del dipòsit. Si això es fa amb un dipòsit quadrat, què passarà? Et quedarà tot en el fondo i hauràs d'anar-ho remenant constantment, doncs perquè estigui en suspensió, no? Doncs amb els ous no passa res, no has de fer absolutament res. Ell mateix, el líquid, va donant voltes i les lies suren a dins del dipòsit, i el vi està en contacte, doncs, amb aquestes lies, que és el que es busca, i la criança és el que necessites, doncs, per arribar a bon fi, doncs, la criança del vi. Si l'àmfora la fiques al revés, s'aconsegueix una situació similar, però en el blanc el que busquem realment, doncs, és que les lies estiguin a la part de dalt i tot estigui en moviment. Si fas un vi negre, què busques? Que les lies estiguin a la part de baix i es dipositin en el fons, no? Mm-hmm. Doncs si l'ou és al revés, passa al revés i es diposita en el fons, tot i que crear un constant moviment, no? Depèn de si és blanc o si és negre, doncs, que això és una de les coses que s'ha arribat avui dia amb la investigació, de els romans tot anava el mateix, pel mateix camí i ara hem arribat doncs, a aquests nivells de sofisticació que en funció del que fent, de fet, hi poses l'ou ha de ser d'una forma determinada o ha de ser d'una altra,
d'una
altra forma.
Al cap de 2.000 anys, eh? Vull dir, fiu-n'hi del sí, sí. que han tardat també.
No, no, ja ens avala. Eh? Tot això per posar en valor els romans. És a dir, té molt de mèrit que 2.000 anys enrere ho tinguessin tan clar.
Per això t'ho dic, i amb tots els avenços i totes les històries que hi ha avui en dia.
Sí, sí, sí.
Escolta, no tenim més temps, Miquel, només una cosa. Aquests vins els trobarem a la vinoteca.
Aquests vins els trobem a la vinoteca.
Però no els podrem tastar amb copa, suposo, no? Aquests no, no?
No, aquests són vins que van amb ampolla sencera, eh? Sobretot el, més exemple, aquest últim que he parlat, el 1904 Master Granite, això, dintre de tot, que no hem dit el preu, aquesta ampolla se'n va a 70 euros.
Ja és un preu una mica considerable.
És un preu, per un vi és un preu una mica considerable, però sempre és el mateix. Si tu mires el que s'ha de fer per aconseguir aquest vi,
clar.
Encara seria barat. Clar. Perquè penso una cosa, el que hem dit, eh? La bota és de roure nou. El Déu mercadejar el que val una bota nova vol dir que cada producció d'aquestes 900 ampolles s'ha de gastar una bota de roure nou.
Sí, sí.
Mirat
així d'aquesta manera, l'ampolla és baratíssima. Escolta'm, la bodega es diu Vinyes Vella. Vella, no?
Adega Vella.
Adega Vella. Vella vol dir vella, com nosaltres.
Sí,
ho heu buscat i és vella, no és bonica, eh?
És vella d'antiga.
De vella d'antiga.
D'antiga, doncs la d'antiga vella. És dir, i si diem el nom complet del celler, és Adega Vella Xeracions. I Xeracions, si no vaig equivocat, vol dir creacions.
Ah, creacions.
Creacions. És a dir, el seu nom ja fa una mica doncs, d'apologia doncs,
de la història, no?
I del que busquen i del que van a darrere.
Molt bé, doncs, escolta'm, una classe més, hem tingut una setmana més amb tu de tot el que conforma aquest món del vi, i en aquest cas, mira, hem sabut moltes més coses, no?, perquè les àmfores eren d'aquesta forma i tot això, i a més hem descobert una altra classe de vi, per dir-ho així, diferent, com tu deies, que és d'aquesta Riviera Sacra, que és la que hem tingut aquesta setmana. Miquel, que tinguis bona Setmana Santa. Bé, els dies que siguin festa, no sé si te'n vas, et quedes, vas a alguna bodega a veure alguna cosa o no? O no et mous aquest dia?
Sí, però... sí, no, anirem a veure alguna bodega. Mira, Setmana Santa, professons. Professons, anem a veure... Vaig a veure professons i ens arribarem fins a Jerez. I algun fin o alguna montillada, algun palo cortado, doncs haurem d'anar a descobrir.
Veig que t'ho muntes molt bé. Escolta, que vagi bé i que t'ho passis molt bé i que trobis alguna cosa que després ens portis cap aquí.
Vinga.
Cap a bona Setmana Santa.
Bona setmana, adéu.
Els millors moments sempre a la vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos plaers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments Vinoteca, plaça Mercat d'Olot.